Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. He tornat. Us informo que sóc l'Enric, la veu en català del servei Microsoft que ajuda al pop-up. La Mariola sempre diu que sóc la veu en català amb més bones vocals neutres del mercat. He estat uns dies absent perquè ara formo part d'una ambiciosa plataforma que ha creat Microsoft ajudant-se amb el ChatGPT. Aquesta entrada de programa l'estem fent amb la solució Text per ser parlat. La Mariola em mana. Tot això que estic dient ho ha escrit ella. Ha buscat opció català i ha trobat Enric, Alba i Joana. Aprofito per dir-vos que vaig sentir l'altre dia el professor i investigador Ramon López de Manteres fent una crida a la regulació. Aturar per un temps l'avenç de la intel·ligència artificial generativa, aquella que té a veure amb l'aprenentatge automàtic. Va aprenent de les coses que els hi diem als humans. Estem fent bromes i manipulant el ChatGPT per divertir-nos i tota aquesta informació queda enregistrada. Siguem-ne conscients. Aquesta nova tecnologia també dona moltes oportunitats. Podem anar més ràpid a fer coses. Les coses més fàcils. Per tant, hem de ser més creatius, més meticulosos, saber quines paraules clau posar, corregir la màquina i potenciar els imprevistos humans per diferenciar-nos d'ella. La perfecció humana comença a estar penalitzada. L'altre dia la reina Letícia va fer una intervenció a Informe Setmanal pel 50 aniversari del programa. Estèticament, ella era perfecta, l'entonació era tan perfecta que semblava un robot, una IA. Les emocions, les comunicacions, els somriures i la desenvoltura ens farà ser imprescindibles també als humans. Avui, al Pop-Up, continuem reflexionant sobre aquesta remoguda bestial. Anem per feina!
Surto al carrer amb els cascos i el Pop-Up. Sento com l'info em carrega i m'omple. Tecnologia, xarxes i també moda. Bé, tot això ho porta la Mariola. Bé, Catalunya Ràdio ja ho sabies. D'una a dues del mig. Més del metavers, del TikTok i xarxes en pop-up va ple. El pop-up.
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Va i més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visitiers. I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, va i ens diuen que serem una més a la família. Marxa l'avi, surt una panxeta i els papas són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia que va massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment.
Hola, sóc l'Alba. Avui deixem descansar per uns minuts la Mariola. Us informo que els tiets han fet una segona cançó viral a les xarxes. És aquesta, Olivia, una història real, humana i emotiva. Els tiets són tiets i l'Olivia és la neboda d'un d'ells. L'altre dia en un concert la van presentar en directe. Tranquils, portava auriculars gegants. Catalunya i estima l'Olivia i canta aquesta cançó a les xarxes i als concerts dels tiets. És una de les cançons del seu disc a Pixoleta. Canteu Olivia i després una entrevista interessant. La Marta Cristià va anar a la presentació d'Incivia, una plataforma ciutadana que alerta sobre l'avenç de la intel·ligència artificial.
Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, ai, et diuen.
Manel Sant Romà, professor de matemàtica aplicada. Va promoure la xarxa ciutadana Tinet i el domini.cat. Ens presenta una nova plataforma ciutadana.
Manuel, acabeu de presentar Civicai, com has dit tu, una organització ciutadana que vol treballar promovent la implicació de tothom per un ús ètic de la intel·ligència artificial, i ets un dels portaveus d'aquesta organització. Quan, com i per què sorgeix aquesta iniciativa?
Bueno, sorgeix perquè hi ha un grup de persones ens en donem compte de que l'aparició del famós AI ChatGPT és un canvi substancial, perquè és com un geni que surt del laboratori, s'escapa com un virus positiu, diguem-ne, que surt del laboratori i que ja està en mans de 200 milions de persones. Entre aquests 200 milions hi ha milers i milers i milers de gent que ja està pensant en què fer, la major part en bé i altres no tan bé, no? I això suposa un canvi tremendo, perquè per entendre'ns, la intel·ligència artificial és tan potent només com l'energia nuclear, encara que són dues coses diferents, però un reactor nuclear controlat és una font d'energia, un reactor nuclear descontrolat és una font de destrucció. La intel·ligència artificial controlada democràticament és una font de riquesa, una font de salut, una font d'oportunitats, de tot. Descontrolada és el perill més gran que pot haver tingut la humanitat, per tant, sense cap mena de por, però tampoc sense cap mena d'ingenuïtat, doncs nosaltres ens hem, diguem, conxorxat per crear aquesta organització, per poder realment cridar la ciutadania a participar i començar a opinar i a demanar als governs i a les empreses que facin cadascú d'ells la seva feina, els governs a governar democràticament la intel·ligència artificial i les empreses a guanyar-se la vida i molts diners i crear molts llocs de treball, però també amb ètica i respecte als drets dels ciutadans.
Per poder concretar, perquè els oients que ens sentin ho entenguin, digue'm tres reptes concrets que siguin els principals que tenim davant.
Vols dir en general de la...
Bueno, davant d'aquesta possible revolució de la intel·ligència artificial o concretament del ChatGPT, com s'ha de combatre, i combatre no en el mal sentit de la paraula, sinó com hem de sumar esforços i que gràcies a la seva, aquesta energia nuclear que deies, s'utilitzi positivament.
Hi ha un perill, jo crec que immediat, a molt curt termini. Curt termini no vol dir dies, però tampoc vol dir dècades, vol dir anys, de que es creï uns mons inventats que no existeixen, i aquests mons inventats, si són per la literatura o pel cinema o per tot això, estan molt bé. És a dir, d'aquí uns anys la gent podrà crear sèries de Netflix, per dir alguna cosa, a casa seva, i a veure qui la fa més grossa, i amb actors i actrius que no han existit mai, o que han existit però que se'ls canvia la veu, o que actors que ja han mort se'ls fa actuar. Això es podrà fer, i això ben fet i des del punt de vista artístic, doncs és un nou negoci i una nova indústria, no? Això mal fet pot fer que tu o jo sortim amb uns vídeos fent coses que mai hem fet.
Això està passant ja.
Bueno, ja està passant, però vull dir, a un nivell molt menys del que pot arribar a passar, no? Per tant, aquest atac a la realitat s'ha d'enfrontar. I com s'ha d'enfrontar? La pròpia intel·ligència artificial dona eines perquè les autoritats democràtiques, que no són totes les del món, ni molt menys, tinguin possibilitat d'això, igual que ara es pot atacar, cada vegada més difícil, però es pot atacar les fake news, doncs atacar aquestes coses, no? Aquest seria un. En positiu s'ha parlat avui, els avenços científics que veurem en els pròxims anys són espectaculars. És a dir, els muts parlaran, els cecs veuran, allò que es deia a la Bíblia, sense miracles, no? Un mut, literalment, a partir del pensament, podrà generar veu, amb una veu que ell elegeixi per parlar. Un cec, a partir de les seus inputs sensorials, podrà arribar a tenir sensacions més enllà de les sensacions sensorials. Vull dir, coses com aquestes, no? Curar malalties que en aquests moments són incurables, avançar amb el coneixement de nous medicaments per atacar. És a dir, estaríem tota la tarda parlant, no?
A mi m'ha agradat un dels conceptes que heu dit de la intel·ligència col·lectiva, no? Sí. Que hem de vetllar per aquesta suma, no? De les dues, de la natural, que seria la nostra, la que coneixem, sí, però que efectivament ha aparegut l'artificial i que ens ajuda a evolucionar, sí, però hem de crear aquesta col·lectiva que no sé si ara està molt establerta.
No, perquè de fet és un concepte nou, no? Perquè la intel·ligència és algo lligat a les persones. Però és clar, fixa't que ja hem creat Internet, que és com una mena de gran, no és una intel·ligència, però sí que és una gran memòria col·lectiva, no? Que és una base de la intel·ligència. Si sobre aquesta memòria col·lectiva nosaltres li posem eines noves, podem crear realment una intel·ligència col·lectiva, de manera que coses que estiguis pensant tu que en aquests moments li puguin servir a una altra persona, però gairebé instantàniament. Però clar, això s'ha de controlar, perquè també no crearem un monstre aquí que faci que tu pensis el que un altre vulgui que pensis, no? Però aquesta intel·ligència col·lectiva jo crec que serà el gran repte del segle XXI, sens dubte.
I quins són els primers passos que us heu marcat com a organització? Tot el que estem parlant és molt gran, molt global. Parlem de revolució i amb certesa, no? Perquè el ChatGPT, per exemple, pot dinamitar l'educació com l'entenem fins ara, per tant, hem d'estar preparats. Però com es concreta?
Mira, has dit la paraula clau. Nosaltres, en el nostre manifest, l'última línia del manifest diu que ja tardem en que aquestes eines formin part del dia a dia, dels currículums de formació d'alumnes i professors. És a dir, hem de canviar una vegada més, però aquesta vegada en sèrio, la forma com ensenyem als nostres joves, els valors que els hi donem, com creem l'esperit crític perquè els joves puguin saber el que és fake i el que no és fake. Tot això és urgent. I per tant, nosaltres des de demà ens entrarem en contacte amb les associacions de professors, amb les associacions de pares, amb els educadors, amb els propis alumnes, encara que els del sistema educatiu són menors d'edat, però a les universitats sí que interactuarem amb els estudiants, perquè totes aquestes coses ens mobilitzem i comencem a generar posicionament i opinió, però també a generar possibles projectes de col·laboració amb el qual nosaltres aportarem bonament la gent que tenim. Pensa una cosa, pensa que nosaltres en aquests moments tenim 140 persones, dels quals hi ha 30 o 40 que són gairebé jubilats, d'un valor extraordinari, que tenen temps i experiència. Tenim moltes dones que tenen gairebé per naturalesa sensibilitat i sentit comú. Tenim joves que tenen idees i empenta. Amb això, si amb aquestes intel·ligències no sabem fer coses, doncs més val que pleguem.
El que passa que necessitareu que les administracions us facin cas, no? Les grans corporacions, perquè al final despreneu ganes, optimisme i coneixement, però no sé si és un punt innocent i amb tots els respectes pensar que des d'un grup de ciutadans, per potent que sigui, podem canviar tot això.
És innocent perquè no és culpable, diguem-ne. És a dir, ens permetem la innocència de creure que és possible. Però certament una cosa és ser innocent i l'altra ser ingenu. No som ingenus. I molts de nosaltres hem estat en les administracions, hem estat en empreses i sabem el pa que s'hi dona. Per tant, no esperem miracles, Però insistència en tindrem tota. És a dir, no hem creat aquesta organització per sortir a la foto i ja està. Hem creat aquesta organització perquè pensem que aquesta és una necessitat, però també una gran oportunitat en general per l'espècie humana, però en particular també per països petits com el nostre, llengües petites com la nostra i societats que necessiten reprendre moments estel·lars del passat, com són, per exemple, el moment que va ser la Mancomunitat i el que representa aquell lloc on ens hem presentat, no? Som innocents, però no ingenus, i treballarem amb les administracions, però no per a les administracions, treballarem amb ells, i si nosaltres podem ajudar, ajudarem, però si ens hem d'enfrontar, també ens hi enfrontarem. I amb les empreses, tres quarts dels mateix. I jo crec que, o sigui, ja ho veus, no? Jo sóc optimista per naturalesa, però ho crec profundament. Jo crec que la major part de la gent, estigui o no en una organització, és bona gent. I si sabem trobar les palanques i sabem trobar les maneres, nosaltres modestament podem aportar una veu ciutadana amb una certa credibilitat. Evidentment no ens presentem a les eleccions, per tant nosaltres no podem parlar en nom del poble, però nosaltres som una mica uns dèspotes il·lustrats amables, és a dir, treballarem pel poble, amb tot el poble que puguem, perquè nosaltres convidarem a participar tothom, però no ens pararem pel fet d'unes eleccions, ni ens pararem pel fet de que no tinguem 20.000 vots. Nosaltres tenim opinions, tenim idees, tenim energia i arribarem on sapiguem arribar, i si no arribem més lluny tancarem la paradeta.
Molt bé, Manel Sanromà, un dels portaveus de CIVICAI, aquesta organització que s'ha presentat a l'Escola del Treball de Barcelona. Moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que ara mateix no sabem quines són les professions del futur. De totes maneres, hi ha continguts que està clar que hem de començar a estudiar i que és evident que hi seran en un futur, no? Entrem al camp del Big Data i la intel·ligència artificial. Cada vegada som més conscients de l'impacte que aquesta tecnologia té en la nostra societat, però entenem realment com es recullen, s'analitzen i s'expliquen totes aquestes dades? Estem davant de, diríem, dos grans reptes. Un, formar prou professionals en la matèria perquè puguin desenvolupar tot el potencial de les dades, i l'altre, formar els ciutadans perquè puguin entendre i relacionar-se correctament amb aquest món que ens envolta. No? A Catalunya tenim pioneres en Big Data i intel·ligència artificial i tenim un munt de formacions a la vostra disposició.
Carme Pairó, periodista, pionera digital i experta en dades.
Hola, Carme, ben tornada al Pop-Up.
Tot un luxe ser aquí amb vosaltres, què tal?
Bé, tu, Carme, quins estudis ens vols presentar? De fet, jo vaig ser una presentació important d'una fundació que... Explica'ns tot això.
Vam poder presentar finalment la Fundació Visualització per a la Transparència, BIT, i és una fundació que vol promoure l'ús de les dades obertes per entendre, per prendre decisions, tant des de l'àmbit de qui ha de prendre les decisions, empresa, governs, administració pública, fins i tot per la ciutadania, perquè pugui entendre millor les dades. I un dels objectius d'aquesta fundació és la formació, perquè ens vam adonar que necessitàvem professionals que entenguessin bé com comunicar les dades, que hi ha una mancança molt gran en aquest moment i serà professió de futur. I aquí està el màster Visual Tools to Empower Citizens que fem avalat per la Universitat de Girona.
Clar, és veritat, tenim un munt de dades, però de vegades l'usuari, si no els hi presentes bé, no entenen què estem dient, no?
Exacte, i el que hi ha una certa tendència ara és que l'administració pública ja està, ha donat un pas més, ja no només publica la dada, sinó que ara vol també comunicar-la a la ciutadania per salvar aquesta gap o aquesta escletxa. Clar. Que hi ha sempre entre administració i ciutadania. I aquí hi ha una necessitat de comunicar bé per a tots els públics que no han d'entendre de dades ni de tecnologia, però sí que han de prendre decisions a la seva vida diària. Llavors, la Fundació BIT el que intenta és fer una col·laboració amb l'administració, ajudar-la perquè faci aquest pas amb la ciutadania.
Clar, per tant, necessitem persones que sàpiguen fer aquesta visualització, no? Posar aquestes dades, i per tant aquest màster Visual Tools to Empower Citizens, és a dir, eines per la visualització de dades, no? Va, anem a una altra.
Carina Gibert, enginyera informàtica, investigadora i professora de la UPC.
Hola, Carina, i moltes coses més, no?
Moltes
coses. Ens hem deixat molts títols, no? Ja ho sé, que has dit. Això és una firma ràpida,
moltes gràcies, molt contenta d'estar amb tu.
Bé, Carina, anem a l'important. Tu què ens presentes?
Doncs mira, jo us puc presentar el grau oficial en intel·ligència artificial que ha obert la Politècnica aquest any, que és el primer any que l'hem impartit, i també un curs que l'hem treballat amb molta carinyo des de IDEA i des del centre de recerca que jo dirigeixo, que es diu Ciutadania, que es troba a la web ciutadania.cat i que és un curs divulgatiu d'intel·ligència artificial per tota la societat.
La ciutadania i les dues en majúscula, la I i la A final en majúscules, perquè ara en parlarem, però d'intel·ligència artificial hauríem de saber-ne una mica tots, ja?
Una mica tots, sí, perquè la tenim al voltant nostre cada dia, ja convivim amb ella i moltes vegades no tenim prou criteri com per saber quan ens estem ficant en un lío, que ens estan robant dades i que després ens podem trobar que fan usos de les nostres dades que no volem, no? Llavors, això ha estat un
una iniciativa conjunta amb el Departament de Polítiques Digitals del Govern de Catalunya i DOSCAT i l'empresa Òmnios i Lerniam per, com a part de l'estratègia catalana d'intel·ligència artificial, arribar a tota la societat i fer que la societat catalana sigui una societat formada amb cultura d'intel·ligència artificial i que pugui interlocutar còmodament amb aquesta tecnologia sense perills.
És que se m'acudeixen moltes preguntes, però les guardo per després perquè hem de presentar una tercera formació.
Elisa Vives, periodista, cofundadora de Story Data Barcelona i professora de la UPF i Elisava.
Elisa, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Bé, tu vols proposar-nos un màster també, no? També té a veure amb les dades, no?
Sí, un màster que és cosí germà del que fa la Carme. De fet, hi ha molts alumnes de la nostra formació que després passen a part del seu. Es complementen.
Molt bé, que bé, que bé.
Hem de dir que, bueno, aquest és el màster de periodisme de dades i fact-checking, que va néixer fa 3 anys amb un format més petit, des de Blanquerna, que era un diploma, i hem vist la necessitat de duplicar les hores, perquè vèiem que en tan poques hores no teníem prou competències als alumnes per aplicar, i hem decidit convertir-ho en un màster.
Clar, ara estic pensant que jo faig moltes crides a través del pop-up, que mireu de verificar tothom que està a les xarxes socials, que verifiquin i que no es mengin amb patates fake news, no? Clar. Suposo que aquest màster va dirigit a periodistes, no?, llicenciats, i per tenir una mica més de contingut. O, no sé, m'intento pensar que igual també arriben al màster gent d'altres facultats, o no?
Sí, perquè al final ara el periodisme, com sabeu, dintre dels graus, hem ampliat el target també d'alumnes, no? És a dir, ara mateix el periodisme el pots aplicar a molts camps, entre altres coses a les empreses.
Clar.
Hi ha moltíssimes empreses que tenen la necessitat de comunicar també amb dades i per això necessiten aquests perfils periodistes. El fact-checking clarament afecta també a tota la vessant de la societat, és a dir, afecta des de a la ciutadania en primera instància, que ens arriben totes aquestes fake news a través de les xarxes socials, però després també hi ha empreses que estan molt afectades també per les notícies falses, no?, que els vinen a través de boicots, i de fet hi ha empreses que es dediquen també a fer tot un tema de reputació, i moltes vegades darrere d'aquesta reputació hi ha gent que està intentant fer mal, no?, ideològicament o econòmicament. Llavors nosaltres preparem els nostres alumnes i les nostres alumnes no tan sols per treballar en dades, sinó també per treballar en verificació en tots els àmbits.
Clar. Estic pensant que abans, no sé, no? Quan jo, per exemple, em vaig llicenciar, era una època, uns anys concrets en què et formaves, no? I ara estem en un moment en què la formació es continua al llarg de la vida. Carme, estàs d'acord?
Totalment. És que ara, i a més, tu ens has reunit aquí a les 3 i hi ha connexió perquè ho pensava, no? Sempre em vaig dir que Carina és una de les nostres professores al Màster Visual Tools. Ella comparteix l'assignatura d'estadística amb el Marc Comas, no? I la visió de la Carina és aportar, doncs, no només la part estadística, sinó també tota aquesta experiència d'intel·ligència artificial. I amb l'Eli hem compartit aquest postgrau que deia ella a l'inici, no? I també com a assignatura, doncs, jo vaig a fer l'assignatura d'ètica amb les dades, importantíssim. Llavors és un non-stop, perquè i continuarà sent així al llarg de en els propers anys, o sigui, no tornarem allò, tu estudies una carrera 4 anys i apa, ja ho tens tot, al contrari, i està molt bé que sigui així.
Clar, són temes complicats, no?, que quan a vegades dius intel·ligència artificial hi ha gent que ja es tira enrere, no?, i ja tenim moltes coses amb intel·ligència artificial, i vosaltres, Carina, a través de Ciutadania us heu muntat una mica una pel·lícula, no?, perquè la gent ho entengui. Qui és l'Icàtia?
Mira, l'Icàtia és un personatge que... O sigui, nosaltres quan vam començar, fixeu-vos el repte que representa per un equip d'acadèmics, no?, plantejar un curs de formació per obrir-lo a tota la societat, no? Llavors vam pensar que ens havíem d'acompanyar d'un personatge que fes l'experiència divertida, com si diguéssim, i que anés acompanyant en la persona que fa el curs, doncs, i el anés portant d'un exercici a l'altre i d'un tema a l'altre, no? I com que jo em dedico al gènere des de fa tants anys, doncs vaig decidir que aquesta Icàtia seria una nena
d'uns 5 anyets, que és quan les perdem, és quan les nenes identifiquen el gènere, s'associen amb les mares i comencen a voler...
Les perdem en la ciència, vols
cuidar
dir?
Cuidar tothom, les perdem a la ciència. Comencen a voler... cuidar tothom i llavors es desinteressen molt de la part científica i tecnològica, no? Per tant, aquesta és una nena d'aquesta edat que té un super smartwatch, que és un brillant enorme.
És que només arribar...
és un brillant.
No? M'has portat un clauer que porta com, sí, com una mena de... Sí, un smartwatch, un rellotge
és
verd.
És un brillant
gran.
Molt gran, que canvia de color i que fa hologrames, i és la intel·ligència artificial que ella utilitza per connectar-se a la ciutat digital on viu, no? I bueno, és el personatge que ens acompanya. I es diu Ikatia perquè és una nena innovadora, catalana i entusiasmada per la intel·ligència artificial.
I mira, ja que per a vegades per entendre les coses és millor anar amb exemples, posa'ns un exemple d'alguna cosa que aprendrem en aquest
doncs
curs.
Mira, aquest curs és llarg, eh? Té 10 temes que toquen les diferents branques de la intel·ligència artificial, de la que IDEA hi tenim especialistes, i una cosa que aprendrem, per exemple, és què fan els assistents de veu del mòbil, no? Com hi ha mòbils que de vegades sembla que ens escolten i que de vegades ens envien, després de tenir una conversa amb una amiga en un bar, ens envien uns anuncis que són del que hem parlat, i llavors podrem veure com és que ens
escolten. Avui el meu mòbil esclatarà amb aquesta conversa. Si està aquí escoltant aquesta conversa.
Podrem veure, per exemple, què és el que hi ha darrere d'un GPS, no? Que és tota una sèrie de tecnologies intel·ligents de planificació que fan rutes i que no sé què. Podrem veure com es segmenten els clients amb una empresa utilitzant tècniques de clustering. Bueno, anem tocant veu, robòtica, llenguatge, com podem resumir automàticament o traduir automàticament textos, ara que tenim aquest translate, no? del Google. I una cosa que hem fet també, que és molt interessant en aquest curs, és que una part molt gran dels exemples no seran de Google i no seran de grans tecnològiques, sinó que seran d'empreses petites que tenim a Catalunya que ja fan intel·ligència artificial, que ja tenen producte, i hem volgut aprofitar per donar-los aquesta visibilitat. Clar. I perquè la societat catalana es faci conscient de que aquest és un territori competitiu en intel·ligència artificial, que estem molt ben considerats internacionalment i que fem coses que algunes estan ja rodant pel món, com si dius.
Sí, sí, és veritat, ho hem de visibilitzar molt més, i això és una manera... Elisa Vives, creus que els graus de periodisme ja s'han parlat prou, de periodisme de dades, o encara és una mica el gran desconegut?
És que estava justament pensant en això quan ella parlava de com obrir-ho a la ciutadania, no? Mira, aquí tenim al meu costat una pionera del periodisme de dades.
La Carme Fairó, sí.
Parla d'intel·ligència artificial, però bueno, és de les primeres que parlava internet. I també va ser una de les primeres persones que l'any 2013 o 2014, ja la memòria em falla, va organitzar aquí les jornades de periodisme de dades, quan era un moment on no hi havia educació reglada en periodisme de dades. Ningú havia pensat, i ella, junt amb altra gent, van organitzar doncs, jornades per autoformar-nos. Llavors agafava programadors i estadístics i urbanistes i geògrafs, i tothom s'ajuntava en aquestes jornades per aprendre. I després d'ella, quan ja la van fer doncs, directora d'un diari, doncs ja no tenia temps de fer-ho, ho vam fer nosaltres amb Hacks and Hackers, i vam organitzar també perquè hi havia aquesta necessitat de formar-nos, perquè a la universitat encara no havia entès que els nostres periodistes tenien una font d'informació super important, que eren les dades, i que estaven a l'abast de tothom, i que els periodistes havien de fer això. Doncs ara ha arribat aquest moment on s'està donant aquest pas a Catalunya, ho he de dir, doncs, per exemple, a la Universitat Pompeu Fabra, ho dic perquè jo dono classes en allà, ha començat l'assignatura de periodisme de dades dintre del grau de periodisme. Ara mateix és optativa, però d'aquí a 2 anys serà obligatòria. A la Universitat Autònoma també. I nosaltres a Blanquerna també estem fent un màster de periodisme de dades. Jo crec que el següent pas serà aquest. De fet, jo des de la meva assignatura que faig també a Blanquerna ja els hi vaig parlant tant de periodisme de dades com fact-checking. És a dir, sí, ja s'està arribant aquest.
Clar, és que jo m'imagino una redacció. Jo ara haig de muntar una redacció en un mitjà nou i tinc algú que és especialista en periodisme de dades,
clar,
o un o més d'un. Això és un valor molt gran.
Clar. Això és el que diem als alumnes que ara estan fent les assignatures optatives. Els alumnes que surtin d'aquest grau amb aquestes competències li donaran 1000 voltes a qualsevol que no les tingui, perquè ho poden aplicar no només, vull dir, dir, es pot aplicar tot. Es pot explicar esport, a l'economia...
I ja que aquí tinc dues periodistes, jo sempre, quan s'han muntat tots aquests equips de verificació, a mi m'enfada una mica, no? Perquè penso dir que l'ADN d'un periodista ja ha de ser verificar, clar, no? Què ens ha portat haver de fer equips de verificació de les coses? Bueno, potser el fet que, bé, que no tenim gaire recursos, no?
Totalment. Ara, si m'ho preguntes a mi, jo et diré això.
Això, no?
Efectivament, jo també he estat 20 anys en una redacció, vaig treballar molts anys al Periódico de Catalunya, vaig començar amb un diari en paper, on recordo tots els filtres que es feien abans de publicar una notícia en paper, perquè sabies que l'endemà doncs podia caure el pèl, i aquests filtres tots sabem que han anat doncs diluint-se, no? No tenim doncs persones que facin aquests filtres i no fem el check-in que s'hauria de fer, claríssimament.
Jo crec que heu dit un parell de coses que jo crec que tenen que veure amb com s'ha desenvolupat la tecnologia, no? O sigui, la tecnologia ara va tan ràpid que necessitem formació contínua i permanent per força, perquè canvia el substrat amb el qual ens basem, canvia tan de pressa que si no ens anem formant i reciclant no ens en sortim. I el fet de que la tecnologia sigui pervasiva i estigui a tot arreu i tothom accedeixi a les xarxes i les notícies, tu estiguis a casa teva al sofà i en facis una, no? Uh-huh. Fa que el volum de material que els periodistes haurien de revisar d'un dia per l'altre es fa inabastable. O sigui, no hi ha cap redacció que amb 5 persones pugui verificar tot el que li arriba a les mans.
Hola, Mariola. Comencem parlant de diferències entre dos magnats del món digital i tecnològic pel que fa a la intel·ligència artificial. Són Elon Musk, amo de Tesla i Twitter, i Bill Gates, cofundador de Microsoft. Fa uns dies, Gates va publicar al seu blog les seves reflexions sobre la intel·ligència artificial, on deia que som davant la nostra segona gran revolució tecnològica, que canviarà la manera com les persones treballen, aprenen, viatgen, reben atenció sanitària i es comuniquen entre si. Creu que pot suposar avenços notables en educació, canvi climàtic, productivitat, salut i investigació mèdica, tot i reconèixer que planteja riscos i problemes que creu que es corregiran en poc temps. Un dels riscos, diu, és que se'n faci un mal ús i per això els governs han de treballar amb el sector privat per limitar-los. Quan un tuiter li va mencionar a Musk l'article de Gates, ell va respondre: recordo les primeres reunions amb Gates. La seva comprensió de la intel·ligència artificial era limitada. Encara ho és. Recordem que Musk és un dels 1.000 acadèmics i directius tecnològics que han firmat un manifest que reclama que s'aturin els desenvolupaments d'intel·ligència artificial per poder avaluar el risc que representen per la societat i la humanitat. I ara que tot just l'acabem de deixar enrere, parlem d'un compte de Twitter dedicat exclusivament a alegrar-nos el cap de setmana. I alegrar-nos el doblement. I és que el compte @CraigWeekend, amb gairebé 1 milió de seguidors, està íntegrament dedicat a anunciar-nos que arriba el cap de setmana. I ho fa amb un vídeo molt breu de l'actor Daniel Craig, l'actual James Bond, anunciant solemnament:
Ladies and gentlemen, the weekend.
Els vídeos amb què Craig saluda el cap de setmana omplen el timeline d'aquest compte, ja que són pràcticament l'únic contingut que es repeteix igual, el mateix, però nou cada 7 dies. I sempre té milers de retuits, com era d'esperar. Ara t'explicaré una cosa que ha corregut molt per la xarxa i que és un penis gegant rosa. El recorre la xarxa en processó.
Al davant els homes marxen tots encarcarats i al darrere les autoritats mudats.
No té res a veure amb la Setmana Santa, que ja sabem què va passar amb aquella processó del cony insubmís, però sí amb una festivitat que es fa al Japó per venerar el penis com a símbol de fertilitat. És un festival conegut com Kanamara Matsuri, amb una celebració principal que es fa el primer diumenge d'abril al santuari Kanayama de la ciutat de Kawasaki. En aquest santuari hi ha estàtues de penis i al dia del festival es treuen en processó 3 altars portàtils amb 3 estàtues, 2 de fusta i una altra molt més grossa, rosada de metall, que és la que crida més l'atenció, com era d'esperar. La part més lúdica de la celebració inclou la venda de dolços, fruites, menjar en forma de penis, samarretes o les típiques ulleres aquestes de comiat de solter amb el nas en forma de penis. I també es fan tallers de receptes per fer plats i cuinar coses amb aquesta forma i també modelar figures.
Contents respectem així la nostra tradició i és que ens filma la televisió.
Avui vull ser qui vull ser, avui vull fer el que vull fer. Tot el que jo haig d'aquí hauria podria fer un altre dia. Avui vull ser qui vull ser. Avui vull fer el que vull fer. A la merda tot ho engendraria. I és que aquesta nit ens mereixia. Que tenen els ulls de la gent quan et miren, que no et deixen ser tu ni de nit ni de dia. Tan postureo, tan jugar amb l'ego, de transformar-te, ja saps fer-ho. Quan ets real, m'agrades tant que ni m'ho espero. Avui vull ser qui vull ser. Avui vull fer el que vull fer. Tot el que jo haig d'aquí hauria, ho podria fer un altre dia. Avui vull ser qui vull ser.
La intel·ligència artificial està en boca de tothom després de l'impacte que ha suposat l'aparició del ChatGPT i altres eines que estan revolucionant la manera en la que ens comuniquem amb les màquines. El concepte IA no és nou, ja que existeix des de fa molt temps, però una notícia del 2017, per exemple, és la font d'inspiració d'una cançó amb la que volem acabar avui al Pop-Up. Joan Arenyes.
Hola, Mariola, què tal? Sí, i ho fem en companyia del seu autor, que és en Guillem Roma. Què tal, Guillem? Bona tarda.
Hola, Guillem, com estàs? Què ens has fet?
Bueno, aquí una mica d'experiments.
Exacte. Postureo Real és el nom del nou disc d'en Guillem Roma, que l'acaba de publicar aquest. En el disc, en Guillem canta a duet amb Rita Payés la cançó Intel·ligència Artificial, que en Guillem va escriure després de reflexionar sobre una notícia. I aquí anem. Quina és la notícia? Doncs la història, que està inspirada en l'apagada de Facebook de dos robots d'intel·ligència artificial que estaven creant un llenguatge propi. Però tu ja has donat una mica la volta i has buscat un cantó romàntic, aquesta història.
Exacte. Com ha anat això? Com se't va acudir i per què?
Bueno, de fet, la notícia aquesta ja tenia una part de llegenda, perquè van començar a sortir titulars d'aquells hemos creado un monstruo, no? I coses així, sí, molt, molt peliculeros. I a mi em va inspirar aquesta cosa, bueno, com tecnològica, però alhora llegenda, de voler anar més enllà i poder crear una realitat que a mi més m'hagués agradat que fos la que hauria passat, no? I la cançó és un bolero d'amor, que és el que es diuen en realitat les dues màquines d'intel·ligència artificial.
Tu imagines que es van dir.
Exacte. Com diu Aristòtil, la història serveix per explicar el que va passar, que és això, i la poesia per explicar el que hauria hagut de passar.
L'amor entre dues IAs, que fort.
Exacte. En realitat es deien t'estimo, no? El que passa que, com que les vam desenxufar, mai ho acabarem de saber. Per això, la veritat és aquesta. Com que no se sap la de veritat, ens la podem inventar.
Ara escoltarem la cançó, però jo he fet una cosa. L'he preguntat al ChatGPT sobre la teva cançó, a veure si en tenia alguna referència, i a veure què ens explicava. La pregunta concreta que he fet al ChatGPT és: em pots explicar de què tracta la cançó Intel·ligència Artificial de Guillem Roma?
I què t'ha dit?
I la resposta és aquesta.
És molt educat.
Això es diu, certament, Intel·ligència Artificial és una cançó del cantautor català Guillem Roma que tracta sobre el paper de la tecnologia i la intel·ligència artificial en la societat actual i en el futur. Diu que la lletra...
Li ha faltat l'amor, però sí. Això...
No, però això és un patró, això és un patró, de moment.
És un discurs, perquè diu que la lletra reflecteix la preocupació dels humans pel potencial impacte negatiu de la tecnologia en les relacions
això
humanes.
Així?
No, més aviat el contrari, no?
A veure, s'ha inventat.
S'ha inventat, totalment. Totalment, perquè la cançó llença un vot d'esperança, no? De dir, va, posem humanitat en la tecnologia.
És que aquesta cançó, d'altra banda, el ChatGPT només té informació del 2021. Quan la vas crear?
No, això, ara, fa...
Per això, vull dir que no.
No fa ni un any.
Ella ha fet les seves...
Per això no pot tenir informació el ChatGPT encara d'aquesta informació.
Però espera't, perquè li he preguntat una altra cosa. Diu, quines altres cançons parlen d'aquest mateix tema? I m'ha fet una llista. Robots Rock, de Daft Punk, Electricity, de Silk City, Dua Lipa, Transhumanism, de The Algorithm, Soma, dels Strokes, o Digital Love, de Daft Punk, que segons ChatGPT tracten també el tema de la intel·ligència artificial.
Va, nosaltres volem saber com són aquesta intel·ligència artificial.
Vale. Avui no has portat a la Rita Payés.
No, però he portat la guitarra.
Una guitarra que no sona a la cançó original.
Que no sona a la cançó original, és tota més electrònica, però farem una versió acústica, si voleu.
La lletra o alguna cosa, alguns acords, els has fet amb intel·ligència artificial? Alguna cosa l'has fet amb IA?
No.
Tot és orgànic.
És el tema, però és bastant orgànic, sí.
Doncs va, el nostre escenari també és orgànic i físic, res virtual, per tant, cap a l'escenari. Ara en Guillem Roma ens interpreta Intel·ligència Artificial, aquesta cançó de l'enamorament entre dues intel·ligències artificials.
Intel·ligència artificial, éramos tú y yo capaces de entendernos. aprendiendo a conocernos, creamos nuestro modo, un diálogo profundo, cada vez más alejado de las leyes del mundo. No supieron apreciar que el amor era una opción, y cuando nadie sepa de lo que tú y yo hablamos, no podrán imaginar que es amor lo que nos damos. Bonitas que habremos inventado para decirnos te amo.
Genial, Guillem Roma, amb aquest enamorament de dues IAs, la intel·ligència artificial, avui aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. El disc no s'ha publicat en superfísic.
El disc és un llibre, aquest cop.
És un llibre.
Sí, tenia ganes d'acompanyar la música amb un objecte, com que el CD ja és un format molt obsolet, no? Ja ni els cotxes no pràcticament tenen. I a mi m'agrada molt fer la xapa d'explicar què van les cançons, pues res millor que tenir el suport d'un llibre, no? I com que també hi ha molta reflexió, hi ha molta teoria, hi ha molta filosofia darrere de cada cançó, la meva idea era fer una pagineta per cada cançó i al final m'ha quedat un llibrot que aboco allà, bueno, tot aquest collage de referències que hi ha darrere les cançons.
Guillem, t'he de dir que tu sempre has estat molt connectat amb el pop-up, no? Perquè tenies aquelles cançons que parlaven de les connexions, no feies aquest paral·lelisme de la tecnologia, però també de la connexió amb les persones. A mi m'has connectat molt amb Drexler, he de dir.
També...
Amb la cançó aquella que té, que parla dels algoritmes, no?
Sí. Bueno, hi ha una cosa en el llenguatge científic i en la tecnologia que sembla que cridin a la necessitat d'humanitzar-la, no? I la música jo crec que és un llenguatge tan oposat que per lo mateix genera una espècie de mejunje allà que creativament és molt interessant. A mi també m'agrada molt l'Agustín Fernández Mayo, aquest autor que també barreja molt el llenguatge científic amb la poesia. I bueno, per allà...
És que ara és un món híbrid, no?
Sí.
Jo volia preguntar que com creus que afectarà l'ús de la intel·ligència artificial, aquesta tecnologia que ara tots estem descobrint, experimentant, a la feina dels músics?
A veure, segur que entrarà d'alguna manera, sobretot en els processos de producció. Tots sabem que hi ha fórmules que funcionen de hits, no? De com fer crear una cançó, però per sort l'art, la música, la poesia té una part de màgia que jo crec que mai la podrà fer una intel·ligència artificial. Podrà fer música, podrà fer cançons podran ser molt bones, però la cançó que tu fas, aquella que només és teva i que parla de la teva experiència i que hi ha una vida viscuda darrere i algú que la sent i que li dona una vida també, això és impossible. Llavors,
però sí, bueno, que hi haurà automatitzacions que potser us ajudaran a l'hora de fer la producció,
segur,
no?
Segur.
Que soni un so més bé o el que sigui, no? Tot això està entrant, no? No sé si ho esteu discutint això entre
de
els
fet,
músics.
Clar, la intel·ligència artificial potser encara no, però la tecnologia està superpresent en la música. Hi ha tot el procés de producció d'un disc, de gravació, ja està... Tot, passa tot amb l'ordinador, amb programacions, amb molta electrònica.
De fet, el tècnic de llums del teu espectacle ja ho ha fet servir.
Exacte.
Per la seva feina.
Què ha fet?
Bueno, una mica fent el joc va posar el ChatGPT a veure demanant com havia d'il·luminar la cançó intel·ligència artificial. Li va fotre tot un rotllo, bueno, bastant coherent, però no sé si ho portarà a la pràctica o no. Avui ho veurem.
Jo crec que actualment, ara que cada dia li pregunto coses, és molt educat i molt coherent, però clar, són uns patrons de coses que hi ha com molt superades, no? Clar, s'agafa com pot pot, i si tu el rectifiques després diu, perdona, és veritat, m'he equivocat, i t'agafa la informació que tu li has donat, no?
Sí, no, hi ha aquesta cosa de, bueno, això no, que és molt coherent, i els humans en realitat som incoherents per naturalesa, perquè som canviants i som diferents i som diversos. Aquesta és la gràcia, no? I amb la música jo crec que passa una mica el mateix, i l'art. Ojalà es mantingui aquesta diversitat, no? Perquè l'algoritme, no? I l'algoritmocràcia va en contra de la diversitat, de la creativitat. Llavors, bueno, s'ha de trobar un equilibri. No és un tot o res, però s'ha de veure com ens movem en aquest món.
El Joan, tu comentaves que aquest disc és una mica un retorn a les teves arrels.
Ho comenta ell, eh? De fet,
no, però que tu m'ho vas comentar, dius, et torna una mica el coll sa cabra, és així?
És que quan te'n vas molt lluny, això, el mateix concepte postureo real, no? Hi ha tanta façana, tanta superfície, hi ha tanta velocitat en el món en el que vivim, que jo necessito recordar-me què hi ha d'important, no, la vida? I una cosa és el lloc d'on venim. Hi ha algunes cançons que busquen aquest arrelament al lloc, a la gent que t'ha vist créixer, a l'essència meva, per exemple, artísticament és la guitarra i la veu, no? Per molta electrònica que pugui posar la meva música, he volgut recuperar aquesta cosa molt essencial.
En la versió del disc d'aquesta cançó que ens has fet, hi participa la Rita Paillas. Com sí. Va néixer aquesta col·laboració?
Bueno, a mi m'encanta la Rita. O sigui, la seva personalitat artística, com canta, com toca el trombó, és d'aquelles persones que, allò, en una reunió d'amics, quan comença a cantar es fa el silenci i dius, uau, és sí. Que... I, a més, jo crec que compartim també un amor per als boleros, per la música antiga, pel jazz clàssic, molt compartit, no? Llavors era com, va, cantem-la junts. I de seguida va dir que sí, sense saber la història. Llavors va saber la història i diu, uau, que random, no? Que guai.
Ah, que xulo. I que ja tens els vídeos al cap que vols fer amb tot això?
De fet, ja hi ha tres cançons que han sortit en videoclips, perquè jo sempre ho veig molt tot amb imatges.
És que també ets realitzador, tu, no? Per això ho dic, no?
I hi ha cançons que fins i tot abans d'escriure la lletra m'imagino el vídeo i em serveix com per imaginar-me bé de què va la cançó.
Que bo.
I sí que en tinc alguns al cap, que a veure si abans de l'estiu n'hi ha algun que pugui sortir.
Llem Roma avui ens ha presentat aquesta intel·ligència artificial i dona això, que hi hagi molt d'amor, acabem així, no?
Exacte, que hi hagi amor.
Gràcies, una abraçada, adéu.